Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Tres nens han quedat ferits per l'explosió que hi ha hagut al laboratori d'una escola de Porqueres, al Pla de l'Estany. Per ara, en sabem poca cosa. El servei d'emergències acaba de dir a la xarxa X que han traslladat dos d'aquests ferits greus a la Vall d'Hebron i un de lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. De seguida us ho ampliarem des de la delegació de Girona i de seguida que puguem també des d'allà mateix, des de Porqueres, per saber què ha passat exactament en aquesta escola on hi ha hagut una explosió al laboratori. Recordem que amb aquests tres ferits, alumnes de quart de primària. Això el dia que hem sabut que d'aquí una setmana, dimecres que ve, ja es podran demanar les ajudes per als malalts d'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa incurable que converteix els que la pateixen en dependents extrems, i aquest declivi va molt i molt de pressa fins que moren molt aviat. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Consell de Govern de dimarts que ve s'aprovarà el desplegament de la llei ELA a Catalunya. Això ve de la normativa que va aprovar el Congrés dels Diputats l'octubre passat, després d'un any de reivindicació per part d'aquest col·lectiu de malalts i familiars d'ELA. Ara Catalunya serà una de les primeres autonomies que assumeixen, per cert, la meitat del cost d'aquestes ajudes, a aplicar una norma pionera a Europa.
És el termòmetre moral del país. És el termòmetre moral del país. Com tenim cura de persones que estan passant per una situació, en fi, molt complexa i molt dramàtica a nivell de salut, tant ells com els seus familiars.
El càlcul és que aquí a Catalunya es puguin beneficiar d'aquestes ajudes unes 200 persones, no només els malalts d'ELA en una fase ja molt avançada, també altres persones amb malalties greus, neurodegeneratives o neurològiques, que els converteixin en dependents extrems. De quan són aquestes ajudes, que es podran començar a tramitar a partir de dimecres, tenen un ventall amplíssim, des dels 4.500 euros fins als gairebé 15.000 al mes. Això dependrà de les hores d'atenció especialitzada que es necessitin, perquè en els casos més greus són 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Important de subratllar i de recordar, l'administració, segons la llei aprovada al Consell de Ministres, haurà de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 3 mesos, perquè, com dèiem l'altre dia, parlant de les ajudes a la dependència, de temps aquí no n'hi ha.
Catalunya al dia.
I avui també prendrem el pols a l'estat de salut del català entre els joves de Barcelona. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
I el diagnòstic és, com era de preveure, dolent, negatiu.
Els joves que majoritàriament parlen en castellà s'eleva fins al 53,6% i els que ho fan majoritàriament en català estan en un 17,8%.
És el resultat d'una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona feta entre veïns de la ciutat que tenen entre 15 i 34 anys.
També parlarem dels túnels de Bracons. Ajuntaments i usuaris de banda i banda, és a dir, d'Osona i la Garrotxa, estan tips dels talls de trànsit tan freqüents, sobretot per filtracions d'aigua dins d'aquests túnels.
Es queixen que, a més, se'l troben tallat per sorpresa, sense previ avís, i això els obliga a fer una gran volta per vies alternatives.
I això és un problema, perquè tens que anar a fer una volta molt grossa, et treu molt temps.
Ens fem un fada d'una volta per res. Trobo que poder ho tallen massa cops.
Les incidències a la C-37 també perjudiquen, i molt, els transportistes.
Creiem que és una manca de manteniment, que aquí doncs han de posar-hi els recursos necessaris perquè no es repeteixi i que quan hi hagi un tall doncs sigui amb la major brevetat possible.
I també us parlarem del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, el 15 de Catalunya. Segons el govern, hauria d'estar a punt a l'estiu.
Amb gairebé 40.000 hectàrees, menys de les plantejades inicialment, i amb una vintena de municipis integrants. Alguns ajuntaments, com els de Porrera, el Priorat o Juncosa, a les Garrigues, n'han volgut quedar fora perquè discrepen del projecte final del parc.
El govern diu que entén les crítiques, però defensa que s'havia de consensuar un únic projecte.
Dona resposta a una necessitat d'un clam en el seu dia dels governs municipals que ja es van manifestar a favor. El que no podem fer és un parc natural a trossos.
I en un altre espai natural, a prop d'aquí, a les olles del riu Canaletes, a la Terra Alta, hi haurà restriccions d'accés per evitar massificacions. L'estiu passat es va arribar a multiplicar per 6 l'aforament màxim.
Sí, faran dos aparcaments, una cadascun de les entrades, la de Bot i la d'Horta de Sant Joan. També estan estudiant amb la Generalitat destinar-hi Mossos i agents rurals per evitar casos com aquests que s'han trobat.
Ens hem trobat zones que, en les quals han fet fogueres, tirant brossa per l'espai, aparcant on no toquen.
Cop d'ull al trànsit, també. Com tenim les carreteres aquí, Piar i Txell Garrigam?
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix, la veritat és que molta tranquil·litat. Només tenim intensitat a l'AP7, a Gelida, en sentit sud, uns 4 quilòmetres de cua, tot i que de moment no ens consten incidències. I també a la mateixa AP7, però a Sils, direcció Girona, intensitat perquè està allà un carril per un accident de primera hora d'aquest matí que s'està netejant. També una mica, però a la ronda, sobretot a la ronda litoral, entre Bogatell i la Barceloneta, també, de moment, sense incidències en cap punt.
I la mateixa tranquil·litat pel que fa al temps, també. Cap canvi a la vista, Francesc Maurí?
Bon dia. De moment, canvis a curt termini no. Avui, algun ruixadet al Pirineu i poca cosa més. Cota de neu, 1.800 metres. I demà i demà passat, dos dies tranquils. Sí que tindríem canvi dissabte, amb ruixats i nevades al Pirineu, ruixats a les comarques de Girona i Barcelona i un dia fred. I, en canvi, entrada del vent i domini del sol a ponent i al sud.
I, com sempre, puntualment a la 1:54 minuts tindrem també esports. Eudald Serra, amb quins titulars avui?
Doncs mira, un gol de penal marcat per Lamine Yamal en l'última acció del partit i comès sobre Dani Olmo va permetre al Barça arrencar un valuós empat a un del camp del Newcastle a l'anada dels vuitens de final de la Champions. D'aquesta manera, encara amb un cert optimisme a la tornada que jugarà la setmana que ve al Camp Nou. Lleida acollirà la final a 4 de l'Europa Cup, que es disputarà els pròxims 18 i 19 d'abril d'hoquei patins, coincidint amb el 75è aniversari de Lleida Llista. L'Ajuntament i representants dels grups d'animació del bàsquet Girona, els engaviats i gironins, es reuniran els pròxims dies després del comunicat que van fer els dos grups d'aficionats criticant la falta de manteniment al pavelló de Fontejau. I els capitans del Nàstic de Tarragona reconeixen que la plantilla sent responsabilitat i també culpa pel fet que ja hagin passat tres tècnics per la banqueta aquesta temporada. L'últim, Pablo Alfaro, debutarà divendres al nou estadi contra el líder, el Sabadell.
Són el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Júlia Aparicio al control central. És la 1:07. Comencem.
Catalunya al dia.
I obrim el programa d'avui amb notícies que hem sabut fa ben poca estona. D'una banda, això que ja us avançàvem, tres menors de quart de primària han quedat ferits per una explosió que hi ha hagut al laboratori d'una escola a Porqueres, al Pla de l'Estany, aquest matí. Dos dels tres ferits, que tenen cremades importants, els han traslladat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La tercera víctima l'han portada al Trueta, a Girona mateix. Des de la delegació, des d'allà, Girona, Clara Jordan, bon dia.
Hola, bon dia. Els fets han passat cap a 3:15 del matí. Els alumnes, de fet mig grup de quart de primària, estaven fent unes pràctiques a l'espai exterior de l'escola, al pati. Diuen un experiment habitual que s'ha fet en altres ocasions, on es barregen diferents substàncies, però per causes que no se saben hi ha hagut aquest accident que ha provocat cremades a aquests tres nens. Ho explicava l'alcalde del municipi, Francesc Castanyer.
Perquè ha sigut molt aparatós, és a dir, s'ha fet un gran desplegament de mitjans, però insisteixo, és un accident que hi ha hagut puntual amb un experiment de laboratori que es desenvolupava a l'exterior, per tant, ben airejat. Ha estat un accident puntual.
Els Mossos d'Esquadra investiguen com han anat els fets. Com deien, els menors, a dos, els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a un d'ells amb helicòpter, i el ferit lleu l'han portat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Des de l'escola han explicat també que no hi ha hagut més persones ferides, que l'activitat del centre ha continuat amb normalitat, tot i que s'ha activat un servei d'atenció psicològic per si ho necessiten tant la mestra com els companys dels menors ferits.
Gràcies, Clara, bon dia.
Bon dia.
Doncs de seguida serem allà. Estem anant-hi, la Núria Pereira és de camí cap a Porqueres. De seguida que tinguem més informació ho ampliarem aquí, al Catalunya al dia. I l'altra notícia de fa ben poca estona, que és que hi ha hagut un cas de pesta porcina africana a Barcelona i que obliga a tancar novament el parc de Collserola. Mireia Salam.
Sí, Estel, el Departament d'Agricultura ha de notificar nous casos i noves mesures de restriccions d'accés al medi natural, tot plegat després que s'hagi detectat un primer positiu al terme municipal de Barcelona. Les restriccions ja afectaven 18 municipis, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, i en el cas del Parc Natural de Collserola ja estava limitat de nit al vessant sud. A l'espera de les explicacions que està donant ara mateix el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, fins ara s'han detectat 216 casos positius en 8 municipis, però no hi ha cap cas en porcs de granja.
Catalunya al dia.
El govern aprovarà la setmana que ve les ajudes per als malalts d'ELA, que ja les podran començar a demanar l'endemà, dimecres. Es calcula que se'n podran beneficiar unes 200 persones amb esclerosi lateral amiotròfica i també altres malalties complexes que necessiten cures diàries i que ara podran demanar el grau 3+, per dependència extrema. Anem al Parlament per ampliar-ho. Allà hi tenim la Mar Riera, que ha seguit aquest debat.
Bon dia. Catalunya serà de les primeres comunitats a desplegar les ajudes de la llei ELA, que preveu prestacions d'entre 4.500 euros i gairebé 15.000 pels casos més greus que requereixen d'atenció 24 hores als 7 dies de la setmana. Unes prestacions que van a càrrec del govern espanyol i la Generalitat, que assumeix més de la meitat del cost per donar una protecció màxima a tots els afectats, com ha explicat Raül Moreno, o secretari general del Departament de Drets Socials.
La Generalitat de Catalunya fa una aportació econòmica extraordinària per a aquelles persones que necessiten entre 18, més de 18 hores o 24 hores d'atenció. Aquesta aportació econòmica farà que gairebé ninguna persona hagi de pagar o hagi de tenir copagament per rebre aquests serveis. És la cobertura màxima que ens permet donar la llei.
Drets Socials garanteix que els tràmits es podran fer en un termini màxim de 3 mesos i només les persones amb unes rendes més altes hauran d'assumir un copagament del 5% de la prestació.
Això és el que diu la llei i el seu desplegament aquí a Catalunya. I què en diuen, Mar, les persones afectades i les seves famílies?
Asseguren que aquestes ajudes suposaran un canvi radical, ja que ara elles havien d'assumir totes les despeses en una malaltia que evoluciona molt ràpid, com explica Esther Sallés, directora de la Fundació Miquel Valls.
Fins ara ho assumia la família. Aquest era el problema, que destrossava famílies. O les persones que no tenien entorn, no tenien família, doncs decidien renunciar a continuar amb la seva vida i feien retirades de tractament o fins i tot doncs, sol·licitaven l'eutanàsia.
Des de l'associació ASEM també valoren molt positivament el desplegament d'aquesta llei ELA, però parlen de primer pas i demanen que en un futur s'incloguin d'altres malalties neuromusculars.
Des que ha començat aquest 2026, hi ha hagut 3 suïcidis en presons catalanes. Són la meitat de tots els que es van produir l'any passat. 2 dels interns han mort a Puig de les Basses i el tercer a 4 Camins. Són dades a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio. El Departament de Justícia lamenta les morts, assegura en un comunicat que analitza els fets per millorar els sistemes de prevenció del suïcidi. El sindicat CESIF, que és majoritari a les presons, considera, per contra, que són morts imprevisibles. El govern, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Va impulsar un pla de xoc després que el 2024 se suïcidessin 11 interns en centres penitenciaris. La xifra es va reduir.
Sí, el 2025 la xifra va baixar a 6 i en aquests 3 mesos doncs, ja se n'han registrat 3. Justícia defensa les mesures preses en el marc del pla de xoc, com ara les de prevenció i la creació d'un sistema d'alerta, però segons les entitats de dret penitenciari no hi ha prou. Iñaki Rivera és el director de l'Observatori del Sistema Penal.
Això és gravíssim i revela el fracàs de la prevenció del suïcidi de forma alarmant. Tornem a insistir una vegada més en la creació d'un grup de treball al Parlament de Catalunya amb participació d'experts i afectats per investigar tots aquests fets.
Des del sindicat CESIF, el coordinador de presons, Alberto Gómez, assegura que els 3 suïcides no havien donat senyals.
En els casos que portem al 2026 són casos d'aquests que nosaltres anomenem imprevisibles. No són interns que hagin fet signes de voler autolesionar-se, de voler treure's la vida.
Des de l'Observatori, Rivera critica que la Generalitat no hagi informat dels suïcidis i considera rellevant que 2 dels últims 3 hagin estat en situació d'aïllament, Estel.
I un treballador d'un centre de menors de Lleida, acusat d'agredir sexualment una adolescent, ha negat els fets al judici. Ella, que tenia 16 anys quan hauria passat, ha relatat que l'investigat la va violar a casa seva. La fiscalia li demana 14 anys de presó. Ho ha seguit des de Lleida en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
L'educador, l'acusat, ho nega tot, eh?
Exacte. Diu que mai va portar la jove a casa seva, on, segons les acusacions, a finals del 2018, l'hauria agredida sexualment.
Usted la besó, estuvieron en el sofá, ¿lo recuerda?
Sí, le estoy diciendo que no he quedado.
¿Le tocó la pierna, le tocó los pechos?
No.
¿La tumbó en el sofá?
No.
¿La inmovilizó en algún momento?
No.
¿Ni haber tenido ningún tipo de relación sexual con la misma?
Niego.
En canvi, la jove, que ara té 23 anys, ha afirmat que havien quedat per veure una pel·lícula a casa de l'educador, que on aquest la va violar. La noia ha assegurat que no ho va denunciar fins al cap de 5 anys perquè li feia vergonya.
Que havia passat alguna cosa, todos lo sabían. No quería que nadie más lo supiera porque me da vergüenza, porque sentía pues, que yo lo había hecho mal y que no debería haber quedado con él.
L'acusat assegura que la noia el va denunciar perquè està mal assessorada i perquè joves com ella, que ha estat molts anys en un centre de menors, són molt influenciables. Treballadors del centre han declarat que la jove era responsable i incapaç de mentir. La fiscalia, recordem-ho, demana 14 anys de presó i una indemnització de 10.000 euros. El judici ha quedat vist per a sentència.
Passa pràcticament un minut d'un quart de dues. Només el 17% dels joves de Barcelona tenen el català com a llengua predominant. Tot i que la majoria l'entén i el parla, el 53% fan servir el castellà habitualment. És una de les dades que s'extreuen de l'enquesta de joves de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha fet amb 1.500 persones d'entre 15 i 34 anys. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Un 30% dels joves de Barcelona no parla mai en català i només un 17% el fa servir de manera habitual. L'ús del català, doncs, baixa de manera alarmant a Barcelona. L'enquesta posa de manifest que, en aquest cas, la nacionalitat de l'enquestat influeix molt. Pràcticament ningú de nacionalitat estrangera té el català com a llengua d'ús habitual. Segons Javier Rodríguez, comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament, l'ús del català varia molt en funció de l'àmbit.
L'ús del català guanya pes en l'àmbit acadèmic i en el laboral, però es redueix quan parlem d'algú que no coneixes. Aquestes dades són preocupants, però, a més, les hem d'interpretar com un punt de partida. Totes les dades ens diuen que la majoria de joves entenen el català i el saben parlar i, per tant, hem d'entendre aquestes dades com un punt de partida.
I precisament en el tema de la nacionalitat també és una de les dades destacades d'aquest estudi. Els dos pares de més de la meitat dels joves enquestats té nacionalitat estrangera.
Efectivament, el 54,5% dels joves té els dos pares amb nacionalitat estrangera, mentre que un 38% té els dos pares nascuts a l'estat espanyol. De fet, l'enquesta constata que els joves de Barcelona són un grup molt heterogeni.
Només un 30% ha viscut sempre a la ciutat de Barcelona. Aquesta xifra s'eleva fins al 41% quan parlem dels joves que porten més de 10 anys, però en contraposició veiem que un 42% porta menys de 5 anys a la nostra ciutat. Això ens diu que estem parlant d'un grup molt heterogeni que ha tingut una trajectòria vital molt diversa. Podem veure que no tothom ostenta la nacionalitat espanyola.
L'estudi també conclou que la salut mental dels joves barcelonins és millor que el 2020 i que en general estan contents amb la seva vida.
Entesos, Anna, gràcies, bon dia.
Gràcies a tu, adéu, bon dia.
Temes també de l'àmbit de l'educació, la plataforma 03, que aglutina una vintena d'entitats i sindicats d'aquesta etapa educativa, convoca una manifestació aquest dissabte a Barcelona per reclamar que les escoles Bressol i els seus professionals s'integrin al Departament d'Educació i deixin de dependre de cada municipi, per tant, deixin de ser un servei municipal i passin a mans de la Generalitat. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, en una setmana on el govern ha tancat dos acords per millorar la inversió al sector públic i al sector concertat, els professionals a les escoles Bressols denuncien que se senten oblidats. El col·lectiu defensa que passa a dependre del Departament d'Educació per matria unificar condicions laborals i salarials perquè ara mateix, expliquen, depenen de cada ajuntament amb el greuge comparatiu que això comporta. Joan Cela és membre de la plataforma 03.
Vull dir, hi ha molts models d'escola Bressol. Gent que és funcionària que és de l'escola, ai, que és de l'Ajuntament, escoles Bressol que són pròpies de la Generalitat, que en té 42, gent que està subcontractada per una empresa externalitzada, vull dir, amb afany de lucre, vull dir que qualsevol model que ens puguis dir, vull dir, està al 0-3.
També demanen una baixada de ràtios. Diuen que l'actual, per exemple, implica 8 alumnes lactants per un sol educador i fer un mapa escolar de places del 03 a Catalunya, que actualment no existeix. Recorden que aquest curs 15.000 famílies s'han quedat sense plaça en una escola bressol pública.
15.000 famílies, doncs, déu-n'hi-do. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
I així Així sonava l'estació de Vic aquest matí en hora punta. És un tren tímid, solitari, de l'R3, va en direcció cap a Ripoll, procedent de la Garriga. Avui s'ha reprès el servei de Rodalies per aquesta línia, però molt a mig gas, amb només la meitat dels combois que hi hauria d'haver. Estació de Vic, Natia Dell.
Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, 50 dies després de l'accident de Gelida, els trens tornen a circular, encara que sigui de manera parcial, per l'R3. Amb menys freqüència, això sí, i retards, perquè es mantenen les limitacions de velocitat. Però les dinàmiques dels usuaris continuen sent pràcticament les mateixes. Es mouen en bus i els pocs trens que passen van buits. La represa que fa per sorpresa els viatgers.
No ho sabia. Jo sabia que no hi havia tren i ja està.
Hem parlat amb la Montse Iats de la plataforma perquè no ens fotin el tren.
Una represa tímida i molt parcial que fa que s'hagin de mantenir els autobusos perquè si no no ens podríem desplaçar i que esperem que serveixi perquè Adif, que és qui s'ha de posar realment les piles perquè tot això torni a funcionar, se senti pressionat per resoldre les limitacions de velocitat, que és el gran tema.
La represa del servei afavoreix sobretot les poblacions intermitges. Ens ho explicava el Dani, que estudia a la UBIC.
Passa per l'estació i vist que hi havia el tren, us he agafat el tren en contra del bus, perquè el bus ha de parar pels pobles i triga més.
Recordem que de la Garriga a l'Hospitalet la línia continua tallada per obres de desdoblament i de Ripoll a Puigcerdà per obres de manteniment. Els usuaris tenen sensació que la línia és l'aneguet lleig de Rodalies. A sobre, segons TV3, és una de les línies amb més robatoris de coure. Per això l'alcalde de Montcada Bifurcació ha demanat a DIF i als Mossos que posin més vigilància.
Ajuntaments i usuaris de la Garrotxa i d'Osona reclamen una solució definitiva que acabi amb les filtracions d'aigua que hi ha als túnels de Bracons i que sovint provoquen el tall de la carretera C-37 entre aquestes dues comarques.
El problema més gran és que quasi sempre t'ho trobes de sorpresa. I de cop i volta veus la barrera baixada o hi ha el cartell on posa tancats, túnels tancats. I això és un problema perquè tens que anar a fer una volta molt grossa per tota la zona de Sant Joan de les Abadeses, Bianya, per allà darrere. Et treu molt temps.
Ens fem un fadre d'una voltes per res, per res. El tallen moltes nits i posen de les 10 de la nit a 6 del matí de l'endemà. Trobo que poder ho tallen massa cops.
Doncs aquests són la Diana i en Francesc, que són usuaris habituals d'aquesta carretera C-37. Els ajuntaments de la Vall d'en Bas a la Garrotxa i el de Torelló a Osona també exigeixen més agilitat en la informació que reben des del Centre de Control de Túnels de la Generalitat. Girona, Fèlix Martín, no és una queixa nova, però què ha provocat que ara hi tornin, que ara insisteixin amb la seva demanda?
Hola, bon dia. Doncs les filtracions d'aigua dels últims dies a causa de la llevantada, que, per exemple, divendres passat va obligar a tallar la circulació per aquesta carretera durant 2 hores al matí, entre la Vall d'en Bas en direcció a Torelló, no només per l'acumulació d'aigua, sinó també per una petita esllavissada. Expliquen que les filtracions afecten sobretot el túnel de la Codina, de gairebé 1,5 km. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, reconeix que és una situació que es repeteix i estan indignats.
Sí, és un tema recurrent, és un tema que ens enfada bastant perquè bueno, creiem que s'estan dedicant molts diners a aquest manteniment d'aquests túnels i tot i així no tenim la seguretat que s'estiguin solucionant els temes de filtracions, de moviments, etc. Però bueno, estem pendents.
I pendents del que es faci, reclama una actuació definitiva i no haver d'anar fent pedaços.
Val més una actuació que comporti potser un tall més llarg, però que se solucioni tot, que no pas, com ara, que puntualment no, han de fer manteniment i cada setmana o cada 2 setmanes el tenim tancat. I parlo per aquest i també parlo pel túnel de Sant Esteve d'en Bas.
Hi ha també una segona petició, que els ajuntaments de la zona tinguin més informació i amb més agilitat per oferir alternatives al trànsit. I coincideix des de l'altra banda dels túnels a Osona l'alcalde de Torelló, Manel Ortuño.
Que a part de l'incidència, la comunicació també no fos prou àgil o prou eficient perquè arribés a tothom a l'hora i ha provocat doncs, això, uns efectes que des del territori demanem que es puguin afinar més una altra vegada en quant a la previsió de la comunicació i també doncs, reclamar que el manteniment que es fa en aquesta carretera doncs, es pugui fer preventivament.
I el port de Tarragona ampliarà el calat del moll de Castella per acollir vaixells més grans. Es vol fer un dragatge per superar els 15 metres de profunditat i ja s'han iniciat les primeres obres per testar el sistema i millorar i protegir l'estabilitat del terreny abans de començar amb els treballs definitius. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta és una obra que pel port és clau.
Sí, exacte. L'autoritat portuària de Tarragona, de fet, considera l'actuació totalment estratègica. Permetrà l'atracament de vaixells més grans i ja s'està fent un banc de proves tècniques en un tram del moll per garantir la màxima seguretat estructural abans de replicar aquesta fórmula, aquesta solució a tot el moll. De moment, s'hi invertiran 600.000 euros, però l'obra podria arribar a costar prop de 10 milions, segons fonts de l'autoritat portuària. Les característiques de l'actual moll de Castella no permeten ara mateix que hi atraquin els grans vaixells de les navilieres de càrrega més importants que opten per buscar ports alternatius amb més calat. Fernando Catalán és el responsable d'infraestructures del port.
I això ens permetrà que puguin venir vaixells amb calat més gran. Actualment poden venir vaixells de 12 a 25 en un tram del moll i 13 a 25 a l'altre. Llavors volem unificar aquests calats i que puguin venir vaixells fins a 14 metres.
Aquesta millora és vital per una infraestructura que el port vol adaptar a les exigències que té la logística marítima moderna. El repte principal de la inversió és fer els treballs sense afectar l'operativa del moll. Per això es vol excavar el fons marí sense desestabilitzar el moll existent. Per aconseguir-ho, el port està utilitzant la tècnica del jet grouting, que consisteix a injectar ciment a alta pressió al subsol per fixar la infraestructura abans d'iniciar el dragat.
Catalunya al dia. Començàvem el programa informant-vos d'aquests tres ferits que hi ha hagut en una escola de Porqueres mentre feia un experiment al pati d'aquest centre, un experiment químic que ha fet cremades a tres alumnes de quart de primària. Us dèiem que anàvem cap allà i tenim la Núria Peraire ja aquí a Porqueres. Núria, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què en sabem?
Doncs mira, ara la situació aquí és molt més tranquil·la. Fa una estona sí que ens han dit que estava al centre acordonat i hi havia moltes ambulàncies. Ara aquí només en queda una. Ara mateix estan dins de l'escola un representant del SEM i l'alcalde de Porqueres. Estan parlant amb els professors. Com dèieu, els tres alumnes que han resultat ferits tenen 9 anys, eren de quart, estaven al pati. Sembla ser que hi hauria hagut una espècie d'explosió que ha esquitxat i així és com haurien quedat ferits, els dos de gravetat a la Vall d'Hebron, un de lleu aquí a Girona, al Trueta. Aquest experiment és un experiment que ens diuen que s'acostuma a fer, estava en el pati, sembla ser que no es feia amb tots els nens, es feia ja la meitat del grup, perquè també la professora doncs, tingui els alumnes més controlats, i el que sí que ha fet l'escola és distribuir un e-mail amb els pares, on els explica quina és la situació del que ha passat, els explica que s'han activat tots els protocols i que volen transmetre un missatge de tranquil·litat. Ara aquí és l'hora de dinar, l'escola continua amb la seva activitat habitual, els nens que s'han quedat aquí a dinar ho estan fent, després arribaran els que han dinat a casa i en principi continuar el dia tal com està previst. Si voleu, el que podem fer és sentir... No sé si tenim un dels tres l'alcalde, però l'alcalde el que deia era això, que ha estat un accident puntual amb tres nens ferits, un experiment que s'acostuma a fer i de moment aquesta és la situació aquí a Porqueres.
Gràcies, Núria. L'hem sentit en començar l'alcalde dient que era, doncs, això, un experiment habitual, s'ha fet en aquest pati. Sembla que els esquitxos d'aquest experiment químic, quan ha explosionat, són els que han cremat aquests tres nens, dos dels quals han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron i un han estat més lleu al Trueta de Girona. Tot plegat d'això, que ha passat aquest matí en aquesta escola de Porqueres al Pla de l'Estany. Gràcies, Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. Seguim endavant a un minut per arribar a dos quarts de dues. El govern creu que la línia de molta alta tensió entre l'Aragó i Tarragona és indispensable. Així ho ha dit la consellera de Territori i Sostenibilitat, Sílvia Paneque, ho ha deixat molt clar aquest matí al Parlament, tot i que, segons ella, les al·legacions que s'han presentat, 14.000, us explicàvem l'altre dia, poden millorar el projecte. Manel, és la primera vegada que el govern ho diu de forma clara, es posiciona tan clarament, tot i l'oposició que hi ha en aquest projecte de línia de molta alta tensió en aquestes comarques afectades. Terrades.
Sí, exacte, i és que la consellera Paneca creu que el territori i l'economia de la zona necessiten aquesta línia per garantir el creixement sostenible.
La importància és veure quines infraestructures són indispensables per aquesta transició energètica a Catalunya, pel teixit econòmic i social, per viure, per moure'ns, per produir de manera neta.
Amb tot, Paneca ha afegit que les més de 14.400 al·legacions presentades per entitats, plataformes, ajuntaments i particulars poden acabar millorant un projecte que diu és clau.
El primer principi és defensar l'interès general i el bé comú i el màxim respecte al territori i paisatge, i en aquesta ocasió farem el mateix. Vostè ha fet esment a les al·legacions, efectivament doncs aquestes al·legacions poden millorar el projecte, però sí que li volia remarcar també la importància d'aquesta infraestructura i quins elements també donen avantatges al territori, al teixit econòmic i social.
Les afirmacions s'ha fet en el marc de la sessió de control al ple del Parlament i en resposta a la diputada Montse Vergés d'Esquerra Republicana. La consellera ha reivindicat que el seu govern ha evitat tres línies de molt alta tensió que haurien estat devastadores pel territori. La consellera de Territori ha remarcat que la nova línia substituirà, de fet, una d'antiga que quedarà desmantellada, però ha garantit que el govern treballarà perquè es faci amb el màxim respecte al territori. La infraestructura, recordem, tindrà 180 quilòmetres amb torres que passaran dels 20 a 25 metres actuals als 55 metres projectats, afectant 28 municipis.
Tornem a Girona ara perquè està en marxa la primera fira de l'ocupació.
El que necessitem més, bàsicament, és restaurant, no? Cuina o menjador, i llavors la recepció i atenció al client. En principi,
aquesta
manera...
fira l'organitza l'Associació de Càmpings de Girona. Es posen en contacte empreses que ofereixen llocs de feina amb treballadors que hi estan interessats. I es fa per intentar suplir la manca de professionals que té el sector dels càmpings. S'està fent al Parc Científic de la Universitat de Girona. Carla Saló Pujol, com estan en aquesta fira?
Doncs hi ha molta gent, molts interessats per optar a un dels 100 llocs de feina que s'ofereixen avui aquí. Hi ha una trentena de càmpings de comarques gironines que busquen tot tipus de perfils, des d'animadors fins a personal de cuina, de neteja o per a la recepció. El sector cada cop necessita més personal i els costa trobar-lo. De fet, fins i tot ofereixen fer-los la formació. Necessiten més treballadors perquè no n'hi ha tants i perquè estan oberts més temps, ja que cada cop les temporades són més llargues, ja que no es limiten només als mesos d'estiu. Ho explica el president Miquel Gotanegre.
Cada cop les plantilles són més grans i el temps és més llarg, no? O sigui, la mitjana de funcionament dels càmpings gironins està a 215 dies.
La gran majoria dels assistents són joves que busquen una feina d'estiu o una relacionada amb els seus estudis. Per exemple, hem parlat amb la Paula, que estudia màrqueting i publicitat i que l'estiu passat va treballar en un supermercat, i amb en Youssef, que està format en instal·lacions de calor i busca feina de manteniment.
Al final sóc jove, no he treballat mai, ni estic independitzada i crec que no tinc expectatives de sou, sí cobrar bé.
Aquesta és la primera oportunitat que se m'ha donat. M'ha cridat l'atenció, sobretot perquè és el que ens va dir la nostra tutora de pràctiques, que aquesta oportunitat no s'havia donat abans i que l'aprofitéssim nosaltres, i la vull aprofitar.
L'any passat, els càmpings de Girona van registrar un rècord de pernoctacions amb més de 9 milions i mig.
Doncs encara vinculat al sector turístic, Lloret de Mar acull la primera edició de la Fira Professional de l'Hostaleria i la Restauració, un punt de trobada que ha organitzat el sector i que reuneix gairebé mig centenar d'estants expositors. Lloret, Laia Claret, aquest debut pretén consolidar-se com una cita estratègica per a aquest sector.
Sí, exacte, bon dia. Aquesta nova fira professional, que es diu Hostel Meeting, és avui demà a l'Auditori Gran del Casino de Lloret, que s'ha convertit en una fira per a empreses, proveïdors i responsables de l'hostaleria i la restauració a nivell català. Hi veiem estants d'empreses i marques especialitzades en diverses ofertes del sector. Ho detalla Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret.
Hi ha empreses d'alimentació, hi ha empreses de bugaderia, hi ha empreses que ara mateix estan molt de moda també dels sistemes de TPV, que van amb els verifactos, caixers que cobren automàticament, congelats, manteleria, packaging...
Per Enric Dortes, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, un emplaçament per crear sinergies i potenciar el servei.
L'objectiu, al final, és ajudar, com he dit, a millorar les empreses, és a dir, que aquí trobin allò que els doni aquell clic d'allò que els hi falta per funcionar millor i per donar un millor servei al nostre client.
Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, també és aquí, i pronostica properes edicions de la trobada.
Ha sigut molt encertada. Crec que hi ha un abans i un després d'això. Crec que això pot créixer perfectament amb paciència i fent les coses ben fetes.
Fins demà hi ha 44 estants d'empreses i marques especialitzades i també diverses ponències.
Gràcies, Laia. I de seguida anem al clic per veure quines són les notícies més vistes a la web i a l'app de 3cat.info, però abans, encara passem per Lleida, la policia ha enxampat 11 persones que feien trampes durant l'examen teòric del carnet de conduir i les feien aplicant sistemes tecnològics. Noelia Caselles, com ho feien concretament?
Bon dia, Estel. Doncs portaven una càmera oculta a la roba, un emissor extern que enviava imatges a un col·laborador i un mini auricular imperceptible que transmetia les respostes a la persona que feia l'examen. Aquest sistema es va detectar durant un dispositiu dels Mossos que van muntar justament perquè els responsables de la Prefectura Provincial de Trànsit van avisar que cada cop trobaven més persones fent aquest tipus de picaresca i que, a més, es mostraven agressives quan els enxampaven. Aquestes pràctiques estan castigades amb una multa de 500 euros i la prohibició de presentar-se novament a l'examen durant 6 mesos. Per cert, tot i que anaven a fer l'examen de treure's el carnet o recuperar-lo, dues de les persones hi van arribar conduint. Els han obert diligències penals.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Segur que seria un dels temes més clicats a la web i a l'app de 3cat.info. Marc Vidal, bon dia.
Vidal, bon dia.
Avui tenim un convidat que va passar ahir pels micròfons del Catalunya Nit.
Correcte, sí. Bruno Núñez, que és l'actor de Cirat, el nen de Cirat, que explica aquí al 3cat.info i al Catalunya Nit això de que ell sabia que era una rave, però no tot el que la voltava.
L'Oliver és una persona que vol treure el millor dels actors i que a vegades no és molt expressiva. Llavors, potser fins al final del rodatge dius... Ho estic fent bé, ho estic fent malament.
I aquí sentim el Bruno, no?, com explicant la seva relació amb el director, amb l'Oliver Lache.
Que t'he de dir que, sort que no sabia que era una rave, perquè a la seva curta edat, doncs,
parla
millor
bé,
que ho
no, tenia 12 anys quan va rodar la pel·lícula, ara en té 14.
Òbviament. No és d'edat
doncs
per
no n'havia de tenir ni molt menys.
Alguna recomanació, Marc?
Mira, si denuncien encariments preventius de la gasolina per la guerra, aleshores hem fet un mapa que podreu veure a la web i a l'app del 3cat.info amb tot
molt
de puntets.
Molt útil.
A veure, atenció, perquè els puntets vermells no és on la benzina està més cara, sinó on s'ha encarit més els últims dies.
D'acord.
Parlem de benzina i parlem de dièsel. I, en fi, veureu que sobretot el dièsel s'ha encarit un 20% en una de cada quatre benzineres. Per tant, aquí podreu veure quines són les que s'ha encarit més. Ja us dic que els puntets vermells no són on va més car ara el combustible.
I suposo que hi ha diferències territorials també amb el preu de la benzina, no?
Sí, sobretot a l'àrea de Barcelona, especialment.
Ja,
sí.
M'ho imagino. Sí, sí, sí. Fa un any, de què parlàvem, Marc?
Doncs mira, Cupons torna a tenir forn de pa i, en fi, aquí explica el forner que posava en marxa en aquest petit poble de l'Anoia de 350 habitants aquest forn, o tornava a posar en marxa, doncs, que l'havien rebut amb aplaudiments. Feia 2 anys que havia desaparegut la botiga. Hem anat a veure altres exemples. Per exemple, Castellolí va oferir pis gratuït i 15.000 euros per recuperar un comerç del poble. Això va ser a l'estiu de l'any passat. Mm-hmm. Doncs bé, que sapigueu que el desembre d'aquest any ja s'ha aprovat en el ple, doncs, que dels 57 projectes, quin es farà càrrec d'aquesta botiga de Castellolí, que entenem que obrirà properament, que hi haurà botiga de queviures, productes de neteja i també secció de ferreteria.
Montse Gené va anar a entrevistar els guanyadors d'aquest projecte i...
N'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres, hem triat un, però n'hi ha hagut molts altres que també hem anat aquí al Catalunya al dia. No?
Podríem fer fins i tot un podcast de forns, perquè, escolta,
jo diria recuperació de comerços...
Nucli neuràlgic del poble.
Sí, i amb això ja faríem.
Molt bé, Marc, molt bé. Fins demà, gràcies.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
2:30 to 2. I ara us volem parlar del Parc Natural de les Muntanyes de Prada. S'hauria d'estrenar aquest estiu oficialment sota aquesta nomenclatura. Seria el 15è de Catalunya. Però atenció, perquè hi ha poblacions com Porrera i Juncosa que en quedaran fora. El govern entén les crítiques d'alguns sectors i municipis, però diu que no es pot fer un parc a trossos, a pedaços. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I aquest parc s'espera per l'estiu, que sigui una realitat?
Doncs mira, a l'estiu l'executiu preveu publicar el programa
projecte de creació del parc al març, o sigui, durant els pròxims dies, s'obrirà un període per presentar-hi al·legacions amb la idea d'aprovar-lo definitivament, com dèiem, a l'estiu. Aquest nou parc natural, que inclou les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena, tindrà 38.900 hectàrees en lloc de les prop de 44.000 projectades inicialment. Estarà format per 22 municipis de les demarcacions de Tarragona i Lleida. Porrera, el Priorat i Juncosa, les Garrigues, com bé dèieu, en quedaran fora. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Pilaur, diu que han tancat una proposta més coherent.
Arrel del procés participatiu i d'alguns informes tècnics s'ha fet proposta d'ampliació en altres territoris. Aquesta proposta d'ampliació s'ha acceptat en alguns casos i en altres s'ha desestimat amb l'objectiu de que tingui coherència, coherència biogeogràfica, que tingui coherència socioeconòmica i que tingui coherència en la gestió del propi espai.
El govern preveu incrementar la participació territorial a la Junta Rectora i crear un Consell d'Alcaldes per garantir la representació de tots els municipis en la governança. Vilaur entén que hi hagi pobles, com Cornudella de Montsant, que no estiguin d'acord amb tots els punts del projecte, que, segons ha dit, ha atès el 85% de les aportacions fetes durant el procés participatiu.
Dona resposta a la necessitat d'un clam en el seu dia dels governs municipals que ja es van manifestar a favor. És veritat que a vegades alguns poden canviar la seva orientació segons el moment, segons la tipologia de projecte, però el que no podem fer és un parc natural a trossos.
Bé, tingueu en compte que el parc natural de les muntanyes de Prades serà el 15è de Catalunya.
I els ajuntaments d'Horta, de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta, regularan l'accés a l'espai natural de les Olles del riu Canaletes per evitar la massificació que ha tingut els últims anys. Hi haurà dos aparcaments i s'instal·larà senyalització per evitar l'incivisme. Anem a Tortosa ara, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Una massificació que ha patit aquest espai natural que fins i tot ha generat en problemes de seguretat ciutadana.
Sí, exacte. De fet, per fer-nos una idea, l'estiu passat hi va haver dies en què la presència de visitants, unes 300 persones i uns 70 vehicles, multiplicava tensió per 6 al màxim de l'aforament. Tot plegat ha portat a actes incívics, com els que destaca Jordi Martín, alcalde d'Horta de Sant Joan.
Ens hem trobat zones que, en les quals han fet fogueres, inclús en Pla Alfa, en ple Pla Alfa, al mes d'agost, tirant brossa per l'espai, aparcant on no toca. Inclús hem tingut algun episodi en el qual ha tingut que intervindre les ambulàncies, pues, a atendre a un ferit i no poder passar.
Com bé dius, l'objectiu és fer que els turistes que hi arriben siguin cívics i sobretot que respectin la natura i els veïns de la zona. Per això hi haurà un aparcament a cada extrem amb unes 20 places en cada un i hi haurà nous senyals. A banda, també negocien un reforç en la seguretat. Núria Molet, alcaldessa de Bot.
El que plantegen és fer un pàrquing a la zona de Bot i un altre a la zona del Terme d'Horta. Entre estos dos pàrquings se pintarà una línia groga a les dues bandes del camí. Però això, com ho acompanyarem, no? Per una banda, en Departament de Territori, per veure la possibilitat de que existisca una figura de guarda i després, per altra banda, pues, en el Departament d'Interior també, per veure tot aquest acompanyament a nivell de Mossos d'Esquadra, agents rurals.
L'objectiu de tots dos ajuntaments és que aquest estiu ja s'apliqui la regulació, per això ja han aconseguit el suport tant de l'IDC, l'Institut pel Desenvolupament Econòmic de les Terres de l'Ebre, i també de la Diputació.
I ara us parlem d'un altre tema que tampoc és nou, aquesta demanda que ja comença a ser històrica, que són les urbanitzacions que tenen dèficits importants en les seves infraestructures o en el seu estat de manteniment. Més de 80 ajuntaments que tenen urbanitzacions en aquest estat o no recepcionades presenten un manifest per demanar al govern que prengui mesures que resolguin aquesta situació. El document demana un pla director que marqui les actuacions, també finançament perquè els municipis facin les obres i subvencions i crèdits tous per als veïns que han d'assumir la seva part del cost de tot plegat. Barcelona, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè hi ha 730 urbanitzacions catalanes que estan en aquesta situació de dèficit, no recepcionades.
Sí, de les 1.500 urbanitzacions del país, pràcticament la meitat tenen dèficits. L'alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, Albert Pla, va engegar aquest moviment per unir tots els municipis afectats i fer una crida urgent que s'ha materialitzat avui per demanar solucions a una situació que fa anys que s'arrossega. Són urbanitzacions aixecades als anys 60 a 80, uns promotors que en alguns casos van construir cases però van deixar per fer accessos i serveis, que són aquests dèficits que ara tenen aquests llocs. L'alcalde de Sant Cebrià exposa la clau del problema.
La llei obliga
dels ajuntaments que tenen aquestes urbanitzacions a tirar endavant uns projectes de reparcel·lació i uns projectes d'urbanització que quantifiquen aquests serveis que falten i es repercuteix als propietaris d'aquestes urbanitzacions. Si la majoria dels veïns no hi poden fer front, els ajuntaments rebran un impagament molt elevat i es posarà en risc la situació financera d'aquests ajuntaments.
Per això el manifest, que subscriuen més de 80 ajuntaments, recull tot el que consideren imprescindible per revertir la situació.
Que la Generalitat tiri endavant un pla director de les urbanitzacions amb dèficits de Catalunya, que fixi uns estàndards mínims per permetre la recepció parcial dels serveis, amb més mecanismes i eines de coordinació supramunicipal i línies de finançament específiques que puguin ajudar els ajuntaments a treure càrrega als veïns i les veïnes. Evidentment, també la flexibilització de la modificació de la llei d'urbanisme, que l'Institut Català de Finances que entri al joc i que no només entri a favor dels ajuntaments, sinó també en favor dels veïns, que són els que finalment hauran de fer front als costos.
A Sant Cebrià de Vallalta hi ha tres urbanitzacions en aquesta situació. La més gran és Castellà d'Índia. Sergi Camps, membre de la Junta de l'Associació de Parcel·listes.
Una oportunitat molt positiva, després d'anys està cercant una solució realista per a urbanitzacions com la nostra, on tenim habitatges dispersos i ens trobem integrats en un món natural. En aquests entorns, les grans obres d'urbanització sovint no tenen sentit, especialment quan actualment existeixen alternatives tècniques que estan validades científicament i molt més sostenibles. Aquesta iniciativa s'alinea a la plena disposició dels veïns per avançar cap a la legalització de les seves vivendes.
Es calcula que els habitants de les urbanitzacions amb dèficit representen un 10% de la població catalana.
Ja hem superat el punt de 3:15. Aquesta setmana farà 3 anys que es va aprovar el canvi de comarca de Torà i Biosca, que van passar de la Segarra al Solsonès. Un traspàs, però, que s'ha allargat més del que s'esperava. Torà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè hi ha serveis que encara depenen de la Segarra.
Sí, fins i tot els primers mesos va haver serveis que no van quedar coberts perquè la Segarra ja no els prestava, però el Solsonès encara no els podia assumir. Ara això ja no passa, però encara no s'han traspassat tots. Isabel Torres és l'alcaldessa de Torà.
Residuos, encara estem amb Segarra, i de cara al 27 ells han de licitar també per una nova empresa i drets socials encara no s'acaba, és el conveni signat amb Segarra, però ja preparant terreny per quan haguem d'entrar al Solsonès.
Una transició lenta que afecta sobretot als ciutadans que han de fer gestions. Clau Trasunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, que creu que la Generalitat els hauria d'haver ajudat més.
El problema més gran aquí és per la població, que truqui aquí al Solsonès. No, això has d'anar a la Segarra encara. Oh, però ja fa 3 anys que som del Solsonès. Potser s'havia d'haver fet primer aquesta preparació, aquest traspàs, i després fer-ho efectiu, perquè el que no pot ser és que les persones les fem anar d'un costat a l'altre.
Tot i que els primers mesos van ser més complicats, ara els dos Consells Comarcals i els dos ajuntaments s'han posat a treballar per acabar de fer efectius tots els canvis. El que més pressa corre és la gestió de l'aigua, perquè a Torà, la de l'Aixeta, no és potable des de fa més de 2 anys.
Doncs molt bé, gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I l'Autoritat Catalana de la Competència alerta del risc d'exclusió financera a Catalunya pel tancament de més de 6.000 oficines bancàries des del 2008, cosa que suposa una reducció del 74% d'aquestes oficines. Més de la meitat dels municipis no tenen sucursal ara i gairebé la meitat tampoc disposen de caixers automàtics. Segons l'informe, els processos de fusió i absorció, com el de Bankia per part de CaixaBank, han reduït el nombre d'entitats de crèdit operatives a Catalunya.
El president de l'Autoritat de la Competència, Roger Lopager, aposta perquè es facin acords de col·laboració entre entitats bancàries i oficines de correus o altres establiments perquè en aquests municipis on no hi ha oficines ni caixer es pugui retirar efectiu.
Arribar a acords amb les entitats financeres de tal manera que es pugui retirar diner en efectiu en aquestes entitats, ja sigui estancs, sigui loteria, sigui correus. Aquest és un això s'utilitza en altres països, en el nostre està encara molt a les beceroles.
Segons l'informe de l'Autoritat Catalana de la Competència, hi ha hagut un augment notable de la concentració del sector bancari i a una estructura d'oligopoli, amb una posició especialment destacada de CaixaBank. Els quatre principals bancs, CaixaBank, BBVA, Sabadell i Santander, operen conjuntament en el 85% de les oficines de Catalunya.
Catalunya al dia.
Miss Marta, ma come fai?
Voglio dire, evitare le cose che non ti piace fare.
Basta vedere l'aria. Ciao.
Isabel Cuixet, Carla Simón i Maria Neira estaran entre els convidats al Brain Film Fest. És el Festival Internacional de Cinema sobre el cervell que se celebra entre avui i diumenge al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB. Estel Coletas.
En aquesta novena edició, la programació combina cinema, ciència i reflexió sobre la salut mental. Així, Cuixet presentarà el film Tres Adioses i Carla Simón rebrà el Premi d'Honor del Festival pel seu treball que explora la memòria i els vincles familiars. Sota el lema Habitar la ment, el festival vol posar el focus en com l'entorn on vivim influeix en el nostre benestar. Ho explica Albert Soler, el director artístic del certamen.
Cada any el festival té un accent, és com altres anys hem tingut doncs, la creativitat del cervell. Aquest any no podia ser d'una altra manera, atès que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona. Això ens permet fer tota una reflexió al voltant de com el cervell funciona i s'estructura en funció de l'hàbitat i de l'espai en el qual vivim. No?
El programa també vol mirar la salut mental des d'altres àmbits, com l'arquitectura o l'urbanisme. El festival proposa debats sobre com els espais on vivim, les ciutats, els barris o els habitatges poden influir en nosaltres mateixos. L'objectiu del certamen és acostar la ciència al públic a través del cinema i del diàleg.
Atzo balitz bezala gogoratzen du. Amaika urte nituen. Handik pixka batera.
I seguim amb cinema. La Filmoteca s'endinsa a partir de demà l'univers creatiu de l'artista i cineasta Isabel Erguera. És un referent de l'animació i el videoart actuals. La proposta es concreta en una ambiciosa exposició i un cicle cinematogràfic retrospectiu. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, l'exposició inèdita a Barcelona mostra la manera artesanal, lliure i experimental d'entendre l'animació d'Erguera, tot i que, com aclareix la creadora a Catalunya Ràdio, no té res en contra de Disney.
No tengo nada contra Disney porque sentó las bases. Te cuento una anécdota. Una vez me presenté a un casting de Disney para animación y mi carpeta, mi dossier, lo pusieron de ejemplo en cómo no se deben presentar las cosas. No, era pues eso, una serie de dibujos y de collages que mostraban más la parte quizás más artística.
L'exhibició repassa els seus 40 anys de trajectòria des dels seus inicis en el videoart fins als dibuixos i les tècniques d'animació del seu darrer llargmetratge, El sueño de la sultana, del 2023, que va ser nominat als EFA i als Goya i candidat a la Conxa d'Or.
I aquesta proposta explica també els vincles d'Erguera amb Catalunya.
Sí, primer en el terreny del videoart i després com a directora, durant 10 anys, de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya a Lleida.
Mis referentes videoartísticos eran pues Muntadas, Eugenia Balcells, que acaba de fallecer, Frances Torres. Para mí fue un descubrimiento tremendo. Y después viene Animac en el año 2002, un tiempo maravilloso y donde entré en contacto con cantidad de animadores catalanes y de todo el mundo.
Molts d'aquells treballs d'Animax s'han incorporat al cicle de cinema que la Filmoteca dedicarà a Erguera fins al maig i que inclou curs de la creadora basca com Amore d'Inverno o Gallina Ciega.
Gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
El Teatre Acadèmia estrena avui una nova versió actualitzada del Pinotxo de Carlo Collodi. Lluny de la versió de Disney, el muntatge recupera el context de pobresa original amb un Geppetto que viu gairebé entre la runa, envoltat d'imatges i de records. Marc Garriga, bon dia.
Bon dia. Aquest Pinotxo neix de la imaginació de Geppetto, de la seva necessitat de companyia. Enrico Ianello, el director, explica la relació clara i directa amb la pobresa.
La pobresa és fonamental per entendre Pinocchio, no només per una cosa que pot sonar també una miqueta romàntica, que és «soc pobre, doncs imagino», sinó també perquè Pinocchio, encara sortint d'aquella pobresa, no accepta portar-se bé i aprendre un treball, escull la llibertat.
L'espectacle reflexiona sobre la paternitat i la identitat i analitza com els adults expliquen als fills un món que ni ells mateixos entenen. En una societat saturada d'estímuls, com els que arriben a través de les xarxes socials, la peça parla de la dificultat avui de ser pare, però també de ser fill.
El meu Geppetto m'agradaria que fos un pare d'avui amb molta confusió al cap i que al seu fill no li sap transmetre res més que més imatges i més imatges sense connexió entre les imatges. Llavors aquest fill l'única cosa que li queda és escapar, allunyar-se, per trobar una seva relació narrativa amb el món.
Pinotxo es podrà veure fins al 29 de març al Teatre Acadèmia de Barcelona.
I encara sobre teatre, la tercera fuga de Victoria Spunberg i La mort i la primavera de la Veronal, i dirigida per Marcos Morau, són els dos muntatges amb més nominacions als Premis de la Crítica, organitzats per la plataforma Recomana i que aquest any arriben a la 28a edició. Durant la gala se celebrarà el 13 d'abril al Centre Moral i Cultura del Poble Nou. S'entregaran una trentena de premis repartits en categories com teatre, dansa, espectacle familiar, arts de carrer, circ o noves veus.
Esports.
Doncs a 1:54, com un clau, temps per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Un gol de penal marcat per Lamine Yamal a l'última acció del partit i comès sobre Dani Olmo permet al Barça arrencar un valuós empat a 1 al camp del Newcastle a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions.
I amb aquest resultat pot encarar amb un cert optimisme la tornada que jugarà la setmana que ve al Camp Nou. Els de Hansi Flick, en línies generals, no van fer un bon partit i que van anar de més a menys, van poder d'aquesta manera empatar un partit que tenien perdut quan al minut 86 Barnes havia avançat als anglesos. L'anàlisi d'aquest empat el feia el mateix tècnic alemany del Barça.
Could be also that we are tired.
Pot ser que estiguéssim cansats al final, però també és cert que el partit ha estat molt intens i en una atmosfera potent contra un equip intens. Valoro especialment l'actuació defensiva, però hem de millorar amb la pilota als peus.
And of course we have to play much better with the ball.
La tornada d'aquesta eliminatòria jugarà d'aquí a 8 dies al Camp Nou, on ja hi podran anar 62.000 espectadors, després que ahir l'Ajuntament de Barcelona concedís finalment al club la llicència UC. Això vol dir que diumenge, davant el Sevilla, el Gol Nord ja s'obrirà també als aficionats. A banda d'aquest empat entre el Barça i el Newcastle, ahir es van jugar 3 partits més d'aquests vuitens. Atlètic de Madrid 5, Tottenham 2, Atalanta 1, Bayern de Múnich 6 i Galatasaray 1, Liverpool 0. Mentrestant, avui es juguen els 4 partits que falten d'aquesta anada dels vuitens. Bayern Leverkusen, Arsenal, Bodo Glimt, Sporting de Portugal i 2 partidassos, París Saint-Germain, Chelsea i Madrid Manchester City.
Pel que fa a la campanya electoral a la presidència del Futbol Club Barcelona, un dels dos candidats, Víctor Font, ha estat entrevistat avui per Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio.
Víctor Font ha volgut primer de tot defensar la figura de l'extècnic i jugador blaugrana Xavi Hernández.
Molta de la gent que ha sortit no s'atreveix a dir el que ha passat i el que ha viscut, perquè hi ha aquesta cultura de l'amb mi o contra mi, aquesta cultura una mica del terror. Doncs de repent el Xavi ho explica i fan treure en el Tebas per contradir en el Xavi. O sigui, estem arribant en una situació on el soci gairebé ha de triar entre Echevarría o Tebas, i Tebas o Messi i Xavi. Imagina't on estem arribant, no?
Font també ha comparat el primer mandat de Joan Laporta com a president del Barça amb el més recent, aquest últim.
El Laporta Kennedy del 2003 estaria posant mocions de censura al Laporta Trump del 2026.
O sigui, el pitjor és el Laporta Trump?
Home, sense cap mena de dubte. Home.
L'altre candidat, Joan Laporta, se n'ha entrevistat al matí de Catalunya Ràdio divendres que ve.
En bàsquet, el Joventut ja té una plaça assegurada per disputar el play-off de quarts de final de la Lliga de Campions a la FIBA.
Els badalonins ho van aconseguir matemàticament ahir, després de superar el Würzburg alemany per 91-84. El tècnic Dani Miret no amagava la seva satisfacció per aquest nou objectiu aconseguit.
És un nivell molt alt, amb un grup d'un nivell molt alt, i hem d'estar contents perquè realment si aconseguim anar passant i anar aconseguint objectius com hem aconseguit aquesta nit, estem fent alguna cosa que té molt de mèrit.
El Joventut es jugarà ara al primer lloc del grup en l'última jornada a la pista de l'Unicaja de Màlaga. El primer lloc del grup permet tenir el factor pista a favor en aquests quarts de final. Mentrestant, avui el torn serà pel Baxi Manresa, que aquesta tarda a les 6 afronta el play-off de vuitens de final de l'Eurocup a la pista del Turk Telecom en una eliminatòria que és a partit únic. Sentim el tècnic dels manresans, Diego Ocampo.
Que és octavos de final, que és un octavo de una final. Nos faltan passos para seguir en un campo que és difícil contra un equipo que tiene mucho nivel y está competiendo muy bien. En resumen, es especial, pero lo vamos a afrontar de una manera normal.
I en handbol, ahir va jugar a competició europea al Granollers, avui ho farà el Barça.
El Barça tanca aquest vespre a 8:45 al Palau Blaugrana a la fase de grups de la Lliga de Campions, rebent el Pellister de Macedònia. Els de Carlos Ortega ja estan classificats directament pels quarts de final i en tenen prou d'empatar avui per conservar el primer lloc del grup.
Portem 37 victòries consecutives, volem encara mantenir aquesta ratxa, però sabem que tard o temprana perdrem, no? Però lo volem allunyar el més possible.
Ahir, el Freiking Granollers va tancar la seva participació a la Lliga Europea amb una derrota a l'última jornada de la segona fase per 27 gols a 29 contra l'Elverum de Noruega. Els ballesans ja no tenien, però, opcions de classificar-se per la següent fase.
Gràcies, Eudald Serra. Bon dia. Fins demà.
Fins demà.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui acabem amb la novena de Beethoven i amb aquest ultratarelejat himne de l'alegria, però no per recomanar-vos que l'aneu a sentir en concert, això sempre, sinó perquè us l'expliquin. A l'Orfeó Lleidatà, demà, Salvador Brotons, compositor i director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, i Pol Pastor, director del cor de l'Orfeó Lleidatà, explicaran els secrets de la novena de Beethoven, obra que la setmana que ve, el 21 de març, interpretaran a l'Auditori Enric Granados, també aquí a Lleida. És un acte d'entrada gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament, segur que serà interessantíssim. Nosaltres hi tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per escoltar-nos.